Bon dia, benvingudes i benvinguts a Amgeli Llimona. Soc el Ferran Dalmau, és dilluns i són les 12. Comencem el 8è episodi. Quan parlem de grans depredadors, sovint pensem en els grans felins, com els lleons i els tigres, o els grans animals marins, com els taurons o les balenes. Però a Catalunya sempre hem tingut un gran depredador que ha perseguit els ramats i ha trasbalsat comarques senceres. Avui parlem de l'ós bru, una espècie que s'havia extingit a Catalunya i que ara s'està recuperant, per gràcia d'ecologistes i desgràcia de ramaders. Hem pogut parlar dels problemes de convivència entre els humans i l'ós bru amb tots dos bàndols. De seguida us ho expliquem. Com sempre, m'acompanyen la Lara Garcia i el Bernat Pareja. Avui ens movem només 180 quilòmetres.
L'ós caixú, un dels gairebé 70 ossos bruns que habiten els Pirineus, va ser trobat mort el passat 9 d'abril a prop de la població de l'Es, a la Vall d'Aran. Feia dies que el seu GPS transmetia senyals des del mateix lloc i això va fer sospitar els forestals. Les primeres hipòtesis indicaven com a causa de la mort una baralla amb un altre mascle i una posterior caiguda per un barranc. A través de les imatges que el Consell General d'Aran va penjar a les xarxes, diversos grups ecologistes van posar en dubte aquesta hipòtesi, ja que l'os tenia l'anomenat riure sardònic, una contracció dels músculs dels mamífers quan moren per enverinament. Dies després, es va declarar la investigació com a confidencial i es va seguir treballant sota secret de sumari. Per tant, no es va poder accedir a la necròpsia. Doncs bé, el tema ha tornat a sortir a la llum després de la detenció d'un agent rural del Consell General de la Vall d'Aran que presumptament hauria enverinat a caixú amb anticongelant. Aquest os havia estat notícia anteriorment, ja que se'l coneixia per la seva agressivitat.
L'ós bru ha destacat històricament per ser un animal d'abundància arreu dels Pirineus. Per tal de descobrir la història d'aquesta espècie a la serralada, ens haurem de remuntar a l'any 1076, quan practicant la caça es va descobrir l'ós per primera vegada als Pirineus de Navarra. 100 anys després, es configurava a Navarra un tractat que permetia batudes d'ossos a les contrades de Roncesvalls. La figura de l'ós als Pirineus, aleshores, va agafar molta popularitat i va esdevenir un preuat objectiu de caça per a la reialesa i la noblesa. Això, encara que ens sembli descabellat, va permetre la continuïtat de l'espècie durant l'època medieval, ja que la caça de l'ós era només un privilegi d'alguns nobles i la pagesia no podia caçar-los.
Aquestes restriccions es van eliminar progressivament, ja que els ossos suposaven una greu amenaça per la integritat del bestiar, cultius i abellars. És a dir, una amenaça per l'economia de subsistència. Els camperols van començar a matar-los lliurement. Ja a principis del segle XVII, la població d'ossos havia davallat enormement els Pirineus, fins al punt d'habitar només aquelles zones més muntanyoses, inhòspites i inaccessibles per a l'home. I això seguiria així durant segles. No va ser fins la dècada dels anys 90 que es va constatar la mort de l'espècie al Pirineu català. Podria considerar-se l'etapa més significativa, ja que també va suposar un punt d'inflexió per obrir noves portes. L'any 1992, la Unió Europea impulsaria un instrument de suport i finançament per a aquells projectes de conservació del medi ambient, el conegut com a programa LIFE. Amb aquest programa es van financiar més de 60 projectes adreçats a la conservació de les poblacions europees d'ossos bruns.
L'any 1996, França, Catalunya, Navarra i Aragó van impulsar el projecte LIFE. Així, s'inicià la reintroducció experimental o prova pilot en què es van alliberar 3 exemplars d'ós bru al Pirineu Central. Es van deixar anar dues femelles, Ziba i Melba, i un any després el mascle Piros. Tots venien d'Eslovènia per la proximitat genètica, la similitud dels respectius hàbitats i per l'agilitat dels processos de trasllat. Caixú seria descendent d'aquests ossos.
Aquest primer intent havia de servir per avaluar l'adaptació dels ossos a la serralada i comprovar la resposta de les poblacions locals davant la presència dels animals. Es va fer una campanya d'informació i sensibilització que havia d'assegurar el respecte i la convivència. La campanya, però, no va tenir gaire resultats, ja que el programa no comptava amb un suport social i polític fort i no s'havia guanyat per res el reforçament de la població local dels Pirineus. El programa va generar una gran controvèrsia i la pressió de determinats sectors va fer recular la Generalitat. A més, la gestió de les subvencions de la Unió Europea va ser molt qüestionada. Tot i la polèmica, però, es van seguir els acords establerts.
Semblava que la situació demogràfica de l'ós havia prosperat lleugerament, però també creixia el malestar de la població, ja que no es va establir un vincle entre els coordinadors del projecte a Catalunya i els habitants locals. La por a l'ós va generar un clima de crispació general. Uns anys més tard, es va signar un document de col·laboració per la inserció de 5 exemplars més. L'objectiu era aconseguir tenir 30 exemplars l'any 2008. Aquesta vegada, tots els ossos serien observats minuciosament amb els nous sistemes de seguiment. El 2014, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya inicià el projecte Piros Life per garantir el futur de l'espècie als Pirineus catalans i consolidar genèticament la població. El 2018, però, va finalitzar aquesta iniciativa sense èxit, i és que el medi i l'entorn ja no estaven preparats per a la repoblació de l'ós bru.
Els episodis més agressius dels ossos als Pirineus dels últims anys els han protagonitzat Goiat i Caixú. El primer va tenir una època en què matava poltres i eugues. Primer van ser 4 el 2017, però el 2018 va eliminar-ne 9. De sobte, quan els experts es plantejaven intervenir, va reduir el ritme i el 2019 va matar només a una euga. Caixú, en canvi, era molt més agressiu. Va començar els atacs quan encara era jove, entre els 3 i 4 anys de vida. A l'ós bru se'l considera adult a partir del 5è o 6è any, quan agafa un tamany i pes descomunal. Pot arribar gairebé als 3 metres i a pesar més de 600 quilos. Per por a com es podria convertir, per mida i agressivitat, diversos experts van començar a posar sobre la taula sacrificar caixú ara farà uns mesos. Tal era el nivell de preocupació que van decidir aplicar fungicida sobre el cadàver d'un euga perquè quan tornés a menjar-la vomités la carn i això li provoqués un precedent negatiu respecte a aquest animal. Guillermo Palermo, cap de l'organització Oso Pardo a Espanya, ho explicava al documental Territori Os, del 30 minuts de TV3.
Tú no puedes mantener osos problemáticos que están condicionándote la recuperación de la población de osos en general. Cuando hay un oso problemático, se intenta una, vamos a llamarlo, reeducación, y si no funciona, se le retira de la población y se sigue trabajando con los demás osos.
Les polítiques de dissuasió, així com el fet de plantejar-se matar-lo, van enfrontar, evidentment, els ramaders i els animalistes. El problema és que els ossos ocupen el territori pirinenc on els ramats pasturen sols. Els pagesos, sobretot en èpoques de bon temps, deixen els ramats lliures durant hores i alguns fins i tot dies. Són ramats majoritàriament de cavalls i d'ovelles i els ramaders es queixen que no poden controlar el bestiar totes les hores del dia i que tampoc poden tenir-lo en tancats elèctrics, ja que no és bo per als animals pasturar sempre dins la mateixa parcel·la. En canvi, algunes agrupacions d'animalistes, com Ecologistes en Acció, creuen que precisament aquest tipus de ramaderia s'ha pogut fer perquè en el seu moment els caçadors van acabar amb els depredadors. Per tant, reclamen que les solucions per poder conviure amb els ossos les ha de donar la pagesia. Així ens ho explicava Jaume Grau.
Doncs haurà d'incentivar econòmicament perquè tornin a contractar pastors, perquè tornin a acompanyar els ramats de la muntanya, perquè tornin a tenir gossos de vigilància, i al mateix temps també hem d'ajudar amb instal·lacions tancats per la passada nit dels animals que puguin estar protegits dels atacs d'aquests animals salvatges.
Els pagesos, per la seva banda, reclamen que es facin fora els ossos dels Pirineus o que se'ls tanqui en algunes zones determinades. Per a contrarrestar possibles atacs, han començat a posar collars rastrejadors als seus animals per a saber on són en cada moment i poder-hi accedir amb facilitat per comprovar que estiguin bé. Abans, podien passar-se dies buscant-los per la muntanya. Hem pogut parlar amb Joan Guitart, coordinador territorial de la Unió de Pagesos, que creu que l'administració no vol ajudar.
Crec que per part del Departament de Territori, això és una opinió molt meva, però crec que és així, no els interessen per res que hi hagi collars a la muntanya, per part dels ramaders. Per què? Perquè d'aquesta manera ens poden amagar la informació, ens poden manipular com volen i ens poden tractar d'embusteros. Què és el que estan fent?
Els ecologistes reclamen que l'ós, com tota espècie en perill d'extinció, ha de ser protegit. També creuen que ha de viure en llibertat al seu hàbitat natural, argument al qual els ramaders responen dient que és fàcil dir-ho quan no es pateixen les conseqüències.
Un dels problemes afegits per a la ramaderia són les indemnitzacions. Per un cavall mort per l'ós, el pagès cobra uns 1.200 euros d'indemnització, el doble del seu preu. Però per a molts això no és un alleujament, ja que moltes vegades no poden demostrar que la mort és per culpa dels ossos. Així ho explica Guitart.
Per això parlo de la transparència. Clar, nosaltres què ens passa? Quan arribem a la muntanya trobem una vaca morta, han passat els voltons i allí no hi ha restos de, per poder saber què ha passat d'aquell animal. Llavors, clar, no pots demostrar res. Dius, m'han matat un animal, s'ha mort l'animal, no sé de què s'ha mort, i a sobre jo no puc demanar als del pare del Pirineu que m'indicin la vaca perquè sigui gros, perquè no puc demostrar.
Posar-se d'acord és molt complicat. Al cap i a la fi es tracta d'un problema molt arrelat a la societat pirinenca. Ho explicava Sofia Issus a TV3, professora de Psicologia a la Universitat de Lleida i organitzadora de la Casa de l'Os.
Se porta el gens, això és ancestral, perquè era el gran depredador. I aquestes coses ancestrals costen molt de canviar, s'ha de canviar una cultura.
Ecologistes com Jaume Grau opinen que tot passa per educar la societat i que l'animal està criminalitzat. I els ramaders, com en Joan Guitart, creuen que ha arribat un punt que és o ells o els ossos, i comencen a valorar acabar amb el depredador.
I et puc dir, des de l'experiència, que si jo tingués a què fer-me massa sovint i no hi ha una resposta clara per part de l'administració, faria alguna cosa per carregar amb els ossos. Jo faria alguna cosa. Penso que o ells o jo, això és el que tenim.
A més, Guitart critica la postura ecologista d'apel·lar als sentiments de l'animal.
Jo m'ho he dit moltes vegades, aquí només sembla que l'únic que té sentiments és l'os. Els ramats pateixen i si vol, i tenen sentiments i els aparellaments i els coneixen entre ells, i tu veus les vaques, el que són els cavalls, les egues, que són capaces de fer quan els treus el pollí, és increïble, no? És a dir, no som conscients massa, sembla que aquests perquè ens els vingem ja no tenen sentiments, però bueno, sí que els tenen.
D'altra banda, els habitants de la zona que es dediquen al turisme s'han beneficiat moltíssim de la presència d'ossos a Catalunya, ja que aquest ha augmentat molt per l'avistament de l'animal. Molts d'ells són estrangers, que venen expressament a veure una espècie en perill d'extinció. Alguns experts creuen que el manteniment del sector turístic aranès passa per l'avistament de l'os bru i que l'economia de la regió acabarà depenent també del gran depredador. Sigui com sigui, cap de les dues bandes del conflicte està contenta amb la gestió del Consell de la Vall d'Aran i de la Generalitat de Catalunya, i sembla que el conflicte seguirà present durant anys.
L'os bru pareix entre desembre i gener. Per tant, en pocs mesos hi haurà una desena més de cries quan l'entorn no és l'idoni per desenvolupar-se i encara no es té una fórmula per tal d'evitar més morts de bestiar. Només unes negociacions amb tots els implicats i un pla com el que no es va fer en el seu dia poden evitar que el problema segueixi creixent. Lara, Ferran, marxem abans que es desfaci el gel. Ens retrobem la setmana vinent amb més tranquil·litat i notícies.